L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
La música que més ens agrada ens sol arribar traduïda a través d'instruments dels més diversos i variats intèrprets. Avui, amb el suport sempre original de Rocío García al control tècnic, us convido a viure una experiència màgica. Gaudir de la música que estimem com mai no l'heu escoltat. Partitures de Beethoven, Mozart, Chopin i Mahler interpretades amb els instruments que van sentir el tacte dels seus dits, dels dits dels compositors, mentre les creaven. I com a bonus track, la vida i obres del piano més famós de la història de la música pop. Esteu en les mans de Ràdio Sabadell i ara comença l'hora de l'espia de Mahler. I com sona el piano que tocava Beethoven? Doncs així. L'estiu de l'any 1817, el fabricant de pianos britànic Thomas Broadwood visita el compositor viu més reconegut del moment a casa seva, a Viena, Ludwig van Beethoven. Broadwood va trobar-se un Beethoven malalt. Amb les seves paraules, obrim cometes. Beethoven fou prou amable per tocar per a mi, però es trobava massa sort i indisposat. Tanquem cometes. Aleshores, Thomas va ordenar l'enviament des de Londres al compositor d'un piano Broadwood d'última generació, de 6 octaves, 2 pedals i caixa de caoba. Instrument que, després d'un viatge accidentat per mar i terra, arribà a Viena el mes de maig del 1818. Com ha dit l'actual president de la casa Broadwood, el doctor Alastair Lawrence, obrim cometes, Thomas Broadwood intentava ajudar Beethoven a fer front a la seva sordesa i el piano anglès té un volum considerablement més alt en comparació amb els seus equivalents vienesos. Per tant, crec que aquest era el pensament de Thomas, donar-li un piano que el pogués ajudar. Tanquem cometes. El cas és que Beethoven va rebre el regal amb tant d'entusiasme que de seguida va escriure una carta a Thomas Broadwood prometent d'enviar-li els primers fruits de la inspiració que extragués d'aquell piano, que espero siguin paraules textuals dignes del seu instrument. Què té d'especial el piano que Broadwood regalà a Beethoven? Doncs la diferència més evident són els pedals. El pedal de sosteniment està dividit amb la finalitat de poder mantenir notes al registre baix del teclat mentre es toca una melodia clara en el registre agut, o a l'inrevés. Trobareu una imatge del piano que Broadwood regalà a Beethoven en el Facebook de l'Espia de Mahler. Una de les obres que Beethoven va compondre inspirades en les noves possibilitats que li oferia el piano Broadwood van ser les bagateles. Una bagatela, música, fa referència a una peça de curta durada i sense grans ambicions de passar a la posteritat. Escoltem la bagatela número 1 que Beethoven va compondre interpretada en el mateix piano Broadwood en el que Beethoven la va crear, instrument que ara es conserva en el Museu d'Història d'Hongria a Budapest. Després us diré com ha arribat fins a Budapest el piano de Beethoven. Primer, el solista és Andras Schiff, ens farà sentir la veu de Beethoven en el piano de Beethoven. Thank you. Beethoven va mantenir el piano que li regalà Thomas Broadwood a casa seva fins a la seva mort el 1827 i després va ser venut a l'editor de música Anton Espina. L'any 1845, Espina va donar l'instrument a un altre pianista i compositor mític de la història de la música, Franz Liszt, que el va guardar a casa seva a Weimar fins que el va donar al Museu Nacional Hongarès l'any 1874. Haurem d'esperar fins al 1991 que el Broadwood de Beethoven sigui restaurat i presentat en una gira mundial amb el pianista Melvin Tan. Beethoven era un admirador de la cultura anglesa i el regal d'un piano per part d'un fabricant de pianos britànic reforçà l'anglofília del compositor, que ja venia de lluny. L'any 1803, poso per cas, Beethoven va escriure les variacions sobre el tema God Save the Queen. És el millor homenatge que podem fer al piano britànic de Beethoven. Variacions sobre God Save the Queen que ara escoltarem a través de les mans del primer pianista que desvetllà el seu son al piano de Beethoven, Melvin Tan. I que Déu salvi la reina d'Anglaterra i el rei de la música, Beethoven.
Thank you.
Broadwood no va ser l'últim piano que va tocar Beethoven. Aquest honor està reservat a un fortepiano de l'any 1824 fabricat pel constructor de pianos vienès Conrad Graf i que ara s'exhibeix també a la Beethoven House, a la Casa Museu, on va néixer Beethoven, a la ciutat alemanya de Bonn. Aquest instrument, que Beethoven va rebre el 1826, un any abans de la seva mort, consta de 5 pedals per alterar el timbre, molt adient perquè pugui harmonitzar amb un altre instrument que Beethoven tocava de jove, un instrument de corda, com el piano, però en aquest cas de corda fregada, la viola. Per a ser més exactes, el so d'aquesta viola, la viola de Beethoven. La solista de la secció de violes de l'Orquestra Filarmònica de Los Angeles, Teng Li, ens revelava la tonada del segon moviment de la cinquena sinfonia del Grand Sort, interpretada amb la viola que Beethoven va rebre el mes de gener del 1789 de mans del príncep elector de Bonn, Maximilian Franz, a l'entrar a formar part de l'orquestra de la cort com a violista i que ara tornarem a sentir en les mans de la violista Tabea Zimmermann. El cas és que l'any 2001 el director de la Beethoven House truca a Zimmermann per a fer-li una oferta que no va poder rebutjar. Obrim cometes. Tenim la viola de Beethoven que ningú no ha tocat des de fa un segle i volem que torni a sonar. Vols fer-ho tu? Tanquem cometes. No era una proposta fàcil. Per motius de seguretat, la viola de Beethoven no pot sortir del museu Beethoven House, per la qual cosa Zimmermann havia de viatjar a Bonn per tocar-la i, finalment, van registrar un disc que es va publicar el 2003. En paraules de Zimmermann, obrim cometes, és una viola una mica petita, amb cordes naturals, sense mentonera. Té un so molt diferent al que necessitem avui, no gaire gran, però molt bonic, dolç, com el d'una soprano. Va ser fantàstic agafar-la, acariciar-la lentament, començar a tocar-la pausadament i treure-li la primera música en 100 anys. Sens dubte, aquesta experiència va ajudar al fet que la meva relació amb Beethoven sigui molt més personal. Tanquem cometes. Escoltem la viola i l'últim piano que va tocar Beethoven en les mans de la violista Tabea Zimmermann i el pianista Hartmut Köhl, desxifrant un arranjament de l'any 1804 aprovat pel mateix Beethoven del nocturn de la serenata en re major que Beethoven va compondre l'any 1797. Instruments de Beethoven que ens parlen de Beethoven. Thank you.
L'espia de Mahler, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
L'any 2013, dos instruments, un violí i una viola, viatgen en avions separats des de Salzburg a la ciutat americana de Boston. El més important és viatjar de la manera més modesta com sigui possible, que ningú no sàpiga què hi ha dins de les capses. Les persones que acompanyen aquests instruments, el violí i la viola, els anomenen com l'equipatge i els mantindran en un lloc secret durant tota la gira pels Estats Units d'Amèrica per evitar temptacions d'apropiació indeguda. I és que aquest violí i aquesta viola, com ja haureu endevinat els oients més melòmans, són els que tocava Wolfgang Amadeus Mozart. El violí no és un Stradivarius, té un so brillant, però íntim, que es queixarà si se'l força una mica, diuen els que l'han tocat. La meravella és que el violí s'ha mantingut gairebé intacte, com Mozart l'havia tocat. I això es deu al fet que tothom que el va tenir a les mans sabia que havia estat de Mozart. La viola també és preciosa, tot i que ha experimentat diverses alteracions al llarg dels anys. Escoltem el violinista Daniel Stebna i la violista Anne Black despertant el violí i la viola que Mozart solia tocar a la llum de les espelmes, cantant el darrer moviment del primer duet per a violí i viola que el geni de Salzburg va compondre l'estiu de l'any 1783. Vés a saber si amb aquests dos instruments damunt de la seva taula. El violí i la viola de Mozart ens canten ara a Mozart. Thank you. Casa Museu de Mozart a la seva ciutat natal, Salzburg, hi ha un pianoforte de l'any 1782 que Mozart va utilitzar per compondre i interpretar fins a la seva mort, l'any 1791. Fabricat a Viena pel famós fabricant de pianos Anton Walter, aquest pianoforte és dues octaves més curt que un piano modern, a més de molt més lleuger i petit. El pianista i musicòleg expert en Mozart, Robert Levin, va tenir l'oportunitat de caronar amb els seus dits l'instrument que Mozart va utilitzar per compondre més de 50 partitures inoblidables. En paraules de Levin, obrim cometes, el viatge i descobriment de tocar amb instruments d'època consisteix a moure's en un món físic, emocional i estètic, habitat pels genis que van escriure aquesta música. Ens apropa molt i molt a ells. Tanquem cometes. Escoltem Robert Levin i traduint un breu fragment de la sonata número 17 de Mozart amb el pianoforte de Mozart, perquè aquest, tot just, és el so que Mozart sentia quan recorria amb els seus dits el seu paisatge en blanc i negre.
L'espia de Mahler.
Hi ha canons que maten i d'altres que ressusciten. Aquest ressuscita. Il Canone és el nom d'un violí construït l'any 1743 a la ciutat italiana de Cremona pel luthier Giuseppe Guarneri del Gesù. L'apel·latiu Il Canone, el canó en italià, li va posar un dels seus propietaris més coneguts, el compositor i virtuosíssim violinista Niccolò Paganini. El motiu no té misteri, la sonoritat del violí tenia la potència d'un canó. El violí Il Canone va arribar a les mans de Paganini després que perdés el seu violí original, un Amati, en una partida de cartes. Un comerciant amb molts possibles admirador del violinista li regalà Il Canone. Abans de morir, Paganini cedí el seu instrument a la ciutat on va néixer, a Gènova. Actualment està exposat en el Palau Turci, pertanyent als museus d'Estrada Nova, situat a la via Garibaldi, al centre històric de Gènova. Il Canone està restaurat i en perfectes condicions per a ser tocat, com podreu comprovar-ho d'aquí no res, a través de les variacions que Paganini va compondre de l'ària titulada Nel cor non più mi sento, extreta de l'òpera La Molinara del compositor Giovanni Paisiello. Escoltem primer l'ària original en la veu de l'irrepetible Luciano Pavarotti.
Nel cor più non mi sento brillare la gioventù, cagion del mio tormento. Amor, sei colpa tu. Mi pizzichi, mi stuzzichi, mi pungichi, mi mastichi. Che cos'è questo in me? Pietà, 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 amore un certo che disperar mi fa. Mi pizzichi, mi stuzzichi, mi pungichi, mi mastichi, che cos'è questo in me? Pietà, 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 amore un certo che disperar mi fa.
I ara les endemoniades variacions que Paganini va compondre amb aquesta ària com a referència en les virtuoses mans del catedràtic de violí del Conservatori de Gènova, Giulio Pottino, fent sonar el violí de Paganini. Il Canone comença a disparar notes de música amb focs d'artifici.
Thank you.
L'espia de Mahler a Ràdio Sabadell 94.6.
Frédéric Chopin preferia els pianos de la marca Pleyel per damunt de tots els altres i al gener del 1848 en comprà un a París. Els llibres de comptabilitat que es conserven a l'arxiu de la casa Pleyel registren que el compositor li van facturar 2.200 francs per aquest piano, que Chopin va fer servir en el seu darrer concert a París al febrer del 1848. L'abril següent se'l va endur a Anglaterra. Abans de tornar a París uns mesos després per motius de salut, Chopin el va vendre per unes 80 lliures a Lady Trotta. Doncs la seva filla, Margaret, era possiblement deixeble del músic. Margaret Trotta hauria passat el piano a la seva neboda, Margaret Lindsay, qui es va casar amb un aristòcrata anglès. Algun membre d'aquesta aristocràtica família va vendre l'instrument en els anys 70 del segle XX i el 1988 l'instrument va ser adquirit per una família de col·leccionistes, els Kopp, que ara el conserven en el seu museu. Escoltem Chopin en el piano que tocava Chopin, en les mans ara del pianista Sam Haywood. Una fantasia. Thank you. El piano de Chopin no és l'únic instrument propietat de la família Cobb. El cas és que els Cobb s'han dedicat a comprar instruments de teclat antics o que havien tocat en algun moment compositors cèlebres de la història de la música. El resultat és una col·lecció que exposen a dues de les cases familiars convertides en museus a les ciutats de Surrey, a Anglaterra, i a Dublín, a Irlanda. Per exemple, una rara combinació de piano i taula de composició construïda per Jean Roller, per al compositor francès Fromental a Levy. A Levy no ha passat a la història per les seves composicions, sinó perquè Georges Bizet, de qui va ser el mestre de composició, va casar-se amb la seva filla, Genoveva Halevy. Genoveva heretà el piano a la mort del pare el 1862 i Bizet el va utilitzar per compondre les seves principals obres, inclosa l'òpera Carmen. Escoltem dues de les àries més celebrades de l'òpera Carmen interpretades en el piano que Bizet va utilitzar per crear-les, l'ària El Toreador i la titulada L'amor és un ocell rebel. Totes dues emprenen ara el vol fins a les vostres orelles. Un altre dels pianos a destacar de la col·lecció Cobb és el que va pertànyer al senyor d'aquest programa, Gustav Mahler. Un piano fabricat per Konrad Graf l'any 1836. La família Cobb va comprar aquest instrument el 1993 a la neta de Mahler, Marina. Escoltem el piano de Mahler revivint una de les cançons del Camarada Arran que el compositor va compondre inicialment per a baríton i piano, just amb aquest instrument que ara sonarà. La va compondre entre els anys 1884 i 1885. La cançó du com a títol Els dos ulls blaus de la meva estimada, que ara tornen a obrir-se en el piano a on Mahler els canta. Una de les joies del Museu de la Música de Barcelona, que us en recomano de visitar, es troba al costat de l'Auditori de Barcelona, és un piano Carl Renis, construït l'any 1905 per encàrrec del compositor català Isaac Albéniz. Al frontal hi ha la marca del piano Renis i I Albéniz en forma de signatura. És un instrument de mitja cua, lacat de negre i un teclat de 88 tecles. Escoltem el piano d'Isaac Albéniz desgranant un fragment d'una de les peces que integren una de les seves obres més conegudes, la Suite Iberia, composta amb aquest piano entre els anys 1905 i el de la seva mort, el 1909. Anem a visitar Almeria en el piano on va ser recreada musicalment per Albéniz. Ens ho canta el pianista Josep Colom.
Thank you.
Connexions.
Aquest piano de timbre brillant que està introduint el tema 7-6 del grup Quink és l'instrument més famós de la història del pop. És el piano de cua de la marca Bernstein, que va ser en els estudis de gravació Trident a Londres des de l'any 1968 fins a la meitat dels 80 del segle passat. El seu so extrovertit es fa sentir en temes tan icònics com aquest del Your Song d'Elton John.
It's a little bit funny, this feeling inside.
O, per exemple, Changes de David Bowie. O, per exemple, també podem sentir el piano Bernstein a Without You, de Harry Nilsson. O, per exemple, a Crime of the Century, de Supertramp. Now they're planning the crime of the century. I tants i tants d'altres temes emblemàtics de la història del pop. La ubicació actual d'aquest piano Bernstein és incert. Sembla ser que un cop els estudis Trident van tancar a meitat dels 80 del segle passat, l'instrument va ser subhastat l'any 2009, però no he trobat confirmació d'aquest fet. Un destí trist per aquest piano digne d'estar exposat en un museu de la música pop. Ens queden els enregistraments del seu so, entonades com aquesta, una de les més celebrades dels Beatles, tonada que us regalem perquè la feu millor i amb la que posem punt i final al programa d'avui. Hey Jude, un d'aquells temes que fan que el nostre pas per la vida sigui el que sovint ens diem els músics d'orquestra tot just abans de traduir en música amb els nostres instruments les partitures dels faristols. Ja sabeu, bon viatge.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Show.